A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts extraiem alguns dels paràgrafs del catàleg de l'exposició sobre Henry Buckley que es pot veure a l'edifici Miramar. Diu Carles Carol, el comissari de l'exposició, la crònica de la localització de les fotografies de Henry Buckley va començar el 24 de febrer de 2007, just en acabar-se la conferència que l'historiador Paul Preston i jo mateix vam fer a Sitges amb motiu de la inauguració d'una exposició fotogràfica de Robert Capa. Preston va fer una llarga intervenció en la qual va explicar les vicissituds dels corresponsals estrangers a la Guerra d'Espanya i qui subscriu aquestes paraules es va centrar breument en la visita que Robert Capa i un grup de periodistes estrangers van fer al Penedès el 15 de gener del 1930. Segueix dient Carles Carol, en acabar la conferència, un dels assistents, que en principi no es va identificar, em va manifestar la seva perplexitat davant el fet que ni Preston ni jo, en un acte fet precisament a Sitges sobre corresponsals estrangers a la Guerra Civil, no haguéssim citat expressament Henry Buckley. En aquell moment, jo no tan sols no sabia que Buckley havia estat a Espanya com a corresponsal de guerra del Daily Telegraph, sinó que per descomptat ignorava totalment la seva relació amb Sitges i fins i tot desconeixia com s'escrivia correctament el seu nom. Malgrat tot, més sorprenent va ser l'oblit de Preston, ja que, com dies després vaig poder comprovar, el 2003 ell havia prorrogat l'edició espanyola de les memòries de Henry Buckley sobre la Guerra Civil, on s'explicava bastament els seus vincles amb Sitges. El desconegut personatge que m'havia interpel·lat em va preguntar si el coneixia. Encara no sé ben bé com va succeir, però des del racó més ignorat de la memòria se'm va fer palès que qui tenia al davant era, sens dubte, Joan Sella, un periodista local que havia conegut 25 anys enrere quan em va entrevistar a l'alcaldia de Sant Sadurní i el qual no havia vist mai més. Quan en una mil·lèsima de segon vaig pronunciar el seu nom, no sabia venir que l'hagués reconegut. Em va explicar breument la personalitat i la biografia de Henry Buckley, així com l'amistat de tota la vida que tenia amb la seva família, i vam convenir tornar-nos a veure un altre dia. Tot plegat succeïa un 24 de febrer del 2007 i hores d'ara, això ja és una realitat que poden veure vostès a la planta baixa de l'edifici Miramar. Carles Carol, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
En la vida d'un historiador sempre hi ha elements per la sort, si ho podem dir d'aquesta forma, o perquè la providència ajudi en un moment o altre una tasca d'investigació, no?
Sí, els meus amics que coneixen les recerques que estic fent i tal, em diuen que això no és cap mèrit, que això no és un mèrit meu, sinó que dec tenir algun imant amagat en algun lloc que treu els temes, i els temes em venen a mi. No és que jo sigui hàbil en aquestes qüestions, però efectivament m'estan venint una sèrie de temes, aquest n'és un, d'important, el del Buckley, però també d'altres, del Robert Capa i d'altres històries que estic treballant aquests anys.
D'alguna manera, però, aquella trobada circumstancial amb Joan Sella va ajudar a que Carles Carol acabés de conformar la cadena. Era una de les baldes que li faltava en aquella cadena de la història que ja s'havia començat a construir, no?
Sí, perquè el Joan em va adreçar a la neta del Henry Buckley, la Patricia Buckley, una noia que està molt vinculada com els seus pares i els seus oncles aquí a Sitges, i ella en els últims anys havia anat recollint de les golfes de la casa pairal dels Planes al carrer a prop del Cap de la Vila, havia anat recollint en uns àlbums unes fotografies del seu avi que estaven disperses i que estaven esgarriades i tal. I a partir d'aquí, quan jo vaig veure aquest material, doncs vàrem convenir amb els tres germans Buckley, el Ramon, el Jordi i el Patrick, que jo ho agafés, que fes la recerca, que intentés averiguar a quines dates corresponia, a quins paratges, quins personatges sortien, quins esdeveniments estaven fotografiats. Va una mica començar a treballar en aquest fons fotogràfic, que és el que ha donat com a resultat l'exposició i el catàleg que ara hi ha vigent aquí a Sitges.
Aquest fons fotogràfic és el que ara ha quedat ja emmagatzemat a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès?
Sí. No, 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 a dos arxius. Hi ha una còpia Els originals es van retornar a la família,
sí,
però hi ha dues còpies digitals amb
entesos,
moltíssima resolució, una a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i l'altra a l'Arxiu Històric de Sitges.
D'acord, i quan a Carles Querol li varen oferir, per dir-ho d'alguna manera, aquest àlbum, que això és una d'aquelles joies que qualsevol historiador mira amb uns ulls de nen petit davant un tren elèctric, això deuria ser un repte, intentar escatir totes i cadascuna de les localitzacions de les diferents fotografies, no?
Sí, perquè va passar una circumstància que és molt curiosa, no? Que és que jo estava i estic molt implicat en tot el tema de la recerca de les fotografies de Robert Capa, del legendari fotògraf de la Guerra Civil, i conec el seu fons perquè hi he estat diverses vegades a Nova York, en la seu on es conserven. Estic col·laborant amb un parell de projectes del Robert Capa, i és clar, quan jo veia les fotografies del Buckley, com que coneixia i tenia el cap i tenia una còpia en els meus arxius de totes les del Capa, m'era fàcil identificar-les perquè eren bessones.
Uh-huh.
És a dir, vaig arribar a la conclusió ràpidament, i després ho he pogut demostrar documentalment i ha sigut una gran troballa fer-ho, que el Buckley i el Capa anaven junts pràcticament sempre. Era habitual que els corresponsals de guerra internacionals es desplaçaven als fronts en grup, llogaven uns cotxes o els cotxes els hi posava el govern de la República, i resulta que bé, va ser fàcil identificar les fotografies del Buckley perquè ja havia identificat prèviament les del Robert Capa, i com que anaven junts, doncs els esdeveniments i els personatges i els fets que hi ha a les fotos del Buckley ja els havia jo vist a les fotos del Capa. Mm-hmm. Per tant, aquesta és una gran notícia, que Buckley i Capa, i després ja com et deia ho he pogut comprovar documentalment, mm-hmm, viatjaven sovint junts i anaven al front i entrevistaven a la mateixa gent en grup.
Assenyalava el dia que es presentava l'exposició que segurament de tots els corresponsals estrangers que van venir a copsar la Guerra Civil Espanyola, Henry Buckley és el que no només s'hi va estar més temps, sinó que d'alguna forma al final podia interpretar millor que ningú tot allò que estava passant.
Sí, saps per què? Perquè el Buckley va arribar aquí a Espanya al final de la dictadura d'en Primo de Rivera, l'any 29. I per tant ell va veure tot el procés de transició cap a la República, els anys pacífics de la República, l'esclat de la Guerra Civil i tota l'estada durant aquests 3 anys de Guerra Civil. Per tant, ell coneixia, com millor que ningú, millor que els seus col·legues que van arribar aquí, van aterrar aquí el 36, els antecedents de la Guerra Civil, l'esforç que havia fet la Segona República per modernitzar el país, el que havia estat la transició de la dictadura d'en Primo de Rivera a la Segona República. Per tant, ell coneixia els protagonistes, els coneixia tots i el coneixien a ells, i sabia les seves històries i sabia les circumstàncies en què havia vingut la República i per què s'havia aixecat els militars contra la República. No? Ell va prendre partit des del primer moment pel bàndol republicà i va estar fins al final al bàndol republicà. La prova és que, bueno, no, la prova és no, les seves cròniques són prou eloqüents, però ell es va retirar el febrer del 39 per la frontera del Pertús amb els darrers refugiats civils i militars que van sortir derrotats d'Espanya. Per tant, ell era, jo diria, el que tenia una perspectiva més general i més precisa, no?
L'exposició fa referència a molts dels indrets pels quals va passar Henry Buckley en companyia, com ja varen comentar, de Robert Capa i d'altres també corresponsals, Toledo, Terol, Girona, l'Espluga de Francolí, Móra d'Ebre o la frontera del Pertús, però la part més sitgetana de l'exposició, i on en alguna ocasió ens havíem quedat en conversa amb Carles Querol, eren aquelles fotografies de l'èxode, per dir-ho així, de les tropes republicanes ja de marxa en retirada davant l'avançada de les tropes franquistes cap a Barcelona, o sigui, de la carretera de Tarragona a Barcelona. Allò que fa temps era doncs una petita incògnita, després, òbviament, les fotografies han acabat d'enfilar aquesta història molt vinculada a Sitges, d'un dia en què tots els corresponsals també varen ser aquí a Sitges dinant, varen passar el dia aquí a Sitges, no?
Ara ja es pot afirmar amb absoluta contundència, no? Els fets van esdevenir el 15 de gener del 39,
uh-huh,
la data en què Tarragona estava a punt de... va caure, de fet, aquell mateix dia en mans dels franquistes, però aquell mateix matí un grup de corresponsals, entre els que hi havia el Robert Capa, el Herbert Matthews, tota la tropa que anaven habitualment junts, que estaven a l'Hotel Majestic, es van assabentar que efectivament hi hauria la caiguda de Tarragona i van agafar un cotxe de lloguer i van anar amb el Buckley cap a Tarragona. Van arribar a Tarragona sobre les 9 del matí i van entrar fins a la Rambla Nova, que és el cor de la ciutat. allà ja hi havia els darrers refugiats que fugien, i ells van anar retrocedint altra vegada en la mateixa direcció cap a Barcelona, fotografiant la població civil i militar que marxava per la carretera i els efectes dels metrallaments dels avions de la Legió Còndor que van causar víctimes aquí. Calculo, per les cròniques que he llegit del Robert Capa, del Herbert Matthews i del propi Henry Buckley, que sobre la una o quarts de dues de la tarda devien considerar que ja havien fet la seva feina, estaven a les rodalies de Vilafranca, i el sentit comú em porta a pensar que el Henry Buckley els va dir: bueno, escolteu, això s'acaba, amb la caiguda de Tarragona, la caiguda de Barcelona és imminent, anem-nos a Sitges a acomiadar-nos de la meva família, o de la part de la família que no es havia refugiat, perquè alguns, com el sogre, es havia amagat a l'Arboç, però ja quedaven altres familiars. Anem-nos a acomiadar, dinem a Sitges i tornem a Barcelona per les costes del Garraf. Això ara està ja absolutament documentat. Les fotos que s'han trobat de Capa a la maleta mexicana, n'hi ha del tram de Sitges a Castelldefels, per tant, ja n'hi havia una, però no era molt clara, ara sí, ara ja les tenim. I aquest va ser el dia que tots, el Herbert Matthews, el gran periodista Herbert Matthews, amic del Buckley, el Henry Buckley, el Lou Gallagher, un altre del Chicago Tribune, el propi Robert Capa, van venir a dinar a Sitges i van tornar a Barcelona a quarts de 4 o a les 5 de la tarda per la carretera del Garraf. Aquest és el gran dia que tota la tropa... Dic tropa perquè entre ells deien la trup, no? Deien el grup de periodistes internacionals que passaven les aventures junts.
Fem un incís aquí perquè, si no recordo malament, el dia de la inauguració de l'exposició, tant un dels fills de Henry Buckley com vos mateix, vareu fer esment de la importància, i no per fer valer la frase tòpica de que darrere d'un gran home, etcètera, etcètera, de la importància de Maria Planas, l'esposa de Henry Buckley, en la trajectòria personal i professional del corresponsal.
Sí, aquesta és la gràcia de la història, no? La Maria Planas Izábal era filla d'un exalcalde de Sitges, una persona molt coneguda a l'època, la família Planas, el pare de la Maria Planas havia estat president del casino i administrador de l'hospital, i era un home molt conegut, és l'industrial que va fer la fàbrica de gas i va construir la distribució de gas a Sitges. Tenien una altra fàbrica de gas a l'Arboç, era un agent de la burgesia sitgetana de l'època. Però la Maria Planas era una dona molt inquieta, molt oberta, molt desperta, no? I va conèixer amb el Henry Buckley a la primavera de 1938, en plena Guerra Civil. Ja el Buckley venia a Sitges perquè el Buckley era molt amic d'un ministre d'Estat de la República, que era el Julio del Bayo, i el Julio del Bayo tenia també molt bons amics a Sitges, i venien sovint a Sitges a passar el cap de setmana, i en una d'aquestes ocasions el Henry Buckley va conèixer a Maria Planas. Es veu que va suscitar una mena de controvèrsia sobre el paper de l'Església Catòlica en el conflicte de la Guerra Civil, i tant la Maria Planas com el Henry Buckley van coincidir en separar la fe de la casuística temporal sobre la terra de l'Església Catòlica espanyola. I això els devia... Es van enamorar de seguida, perquè hi ha la constància d'un viatge junts a Carcassonne setmanes després, i finalment el casament que es va fer a Barcelona, casament que es va fer per l'Església Catòlica Apostòlica i Romana, i en aquells anys és fàcil de preguntar-se com era que Barcelona es pogués fer un casament d'aquesta categoria, no? I perquè molt a prop del Majestic hi havia la delegació del govern basc a Catalunya, amb el president Aguirre ubicat allà, i allà hi havia una capella amb un capellà, i van convenir que es casarien per la... va ser correcte, molt, molt correcte. El propi periodista i amic Herbert Matthews va fer de testimoni del casament, i a partir d'aquí, doncs, va durar poc l'alegria, perquè, clar, això era l'estiu del 38. Molt bé, doncs, el gener, doncs, 7 mesos després, la Maria Planas ja va haver de fugir cap a la frontera, es van trobar amb el seu marit, el Henry Buckley, a Perpinyà, quan aquest va travessar la frontera a principis de febrer. se'n van anar a Londres, on van estar vivint molt poc temps, fins que van ser enviats a Portugal, i a partir d'aquí el Henry Buckley va desaparèixer 5 anys, o 4 anys, com a corresponsal de la guerra, a la Guerra Mundial. Va estar en diversos fronts, la Maria es va fer càrrec del fill que havia nascut, del gran, després van anar naixent els altres dos amb visites esporàdiques que el Henry Buckley podia fer a casa seva, però va estar 4 o 5 anys ella sola fent-se càrrec dels seus 3 fills, perquè el marit estava al front, no era com ara, que en 3 hores vas d'Alemanya, o en 2 hores vas d'Alemanya al Regne Unit. No, en aquella època els corresponsals de guerra, com el cas del Henry Buckley, van estar molts anys, estaven 4 o 5 anys sense tornar a casa. Bé, aleshores això es va recuperar quan es va acabar la guerra, i el 49, 10 anys després de que ells haguessin marxat d'Espanya, van tornar a Madrid com a delegat de l'agència Reuters, i aquí es va estar ell de delegat fins que es va jubilar, i els últims 6 anys de la seva vida els va passar a Sitges, vivint aquí ja com a jubilat i com a havent acabat ja la seva carrera professional. La Maria sempre va estar al costat del seu marit. Els primers anys van ser duríssims perquè ella estava sola, sense càrrec. Bueno, l'explicava l'altre dia un dels germans, el més gran, que la seva mare sempre li explicava que quan bombardejaven Londres la seva mare li posava una careta antigàs amb ell i amb el nen, i anaven corrents cap al refugi per evitar ser víctima de les bombes nazis, no? Per tant, imagina't una dona sola a Londres amb 3 fills en plena guerra i sent bombardejada, i el marit al front, el que representa, no? Per tant, van ser uns anys durs, diguem-ne, per aquesta senyora, i després ja van ser més tranquils, perquè l'estada a Madrid professional i amb l'establiment ja definitiu, doncs van tenir una vida més, lògicament, ja te la mereixien, no? Més posada i més tranquil·la. No?
A la planta baixa del Miramar, el que podran veure tots aquells oients que s'acostin a l'exposició que estarà oberta fins a principis del mes de desembre, és la crònica d'un fotògraf ocasional, ens diu el catàleg, o sigui, d'un periodista que feia fotos, bàsicament, i que estava acompanyat de fotògrafs, però en qualsevol cas moltes d'aquelles fotos que va fer el periodista, que des d'un punt de vista, diguem-ne, estrictament fotogràfic, algunes tenen més valor, altres no en tenen tal, sí que des del punt de vista de valor historiogràfic són molt interessants. L'exposició fa una mostra molt extensa d'aquell llegat fotogràfic i dels diferents llocs per on va anar passant Henry Buckley i la seva tropa, no?
Sí, i aquí veureu, doncs això que deia, no?, que acostumen a anar junts. Quan el Hemingway ve a Espanya, el Hemingway va sempre amb el Henry Buckley i amb el Heather Matthews, van ser molt amics, tots tres. Quan el Hemingway es va suïcidar, el Heather Matthews venia a Madrid i anava a veure el Buckley, això ja anys després de la Guerra Civil, esclar. I aquesta gent, doncs, anaven junts. Les seves cròniques s'assemblen molt quan parlen dels esdeveniments aquests. Són cròniques amb una gran riquesa literària. Estem parlant de 3 grans periodistes, però que eren a la vegada grans escriptors. El Hemingway no cal dir-ho, però llegir avui dia el Heather Matthews, una crònica del Heather Matthews o una crònica del Henry Buckley, és un exercici literari molt interessant. No? I en canvi el tema fotogràfic, jo dic que era ocasional, no? Perquè sembla que l'explicació més versemblant que li hem trobat aquell fes fotos, és que les feia per enviar-los-hi a la seva senyora, a la seva dona, perquè sapigués on era i en què es trobava, no per publicar-les en cap diari del Regne Unit, sinó un tema privat, un tema intern. No? I aleshores, clar, tenen gran valor historiogràfic perquè hi ha enquadraments que són inèdits. Hi ha, no sé, per exemple, ara se m'ha hagut una cosa. Sempre discutia amb els historiadors que deien les pancartes que van penjar-se amb un acte de comiat a l'Espluga de Francolí, que es va fer el dia 28 d'octubre del 38. Doncs bé, ara ja ho sabem, perquè amb les fotografies del Buckley resulta que les pancartes surten totes i es pot llegir perfectament la llegenda que hi van posar, i això amb les del Capa no es veia, i amb les del David Seymour tampoc es podia llegir. Bé, doncs hi ha coses, hi ha la gran fotografia feta pel Buckley en què es veuen junts el Robert Capa, el Hemingway, el Heather Matthews, el Benson Chin i un coronel de les brigades internacionals prenent valent cava. Feta a Vilafranca, esclar, pel Penedès, tenir una foto d'aquesta colla fer al Penedès és molt interessant. O la foto que li fa el Buckley al Julio del Gallo, el mirador que dona al patge de Sant Sebastià, sí, de Sitges,
a la torreta.
Un ministre d'Estat de la República ha repenjat a la barana del mirador de Sant Sebastià, doncs té la seva gràcia, no? Uh-huh. És a dir, tenen valor perquè hi ha detalls que són molt precisos i, sobretot, insisteixo en el tema de... Sé que hi ha una crítica a Sitges sobre l'accés de text que hi ha a l'exposició. Mm. Clar, és que era un periodista literari, no era un fotògraf. Mm-hmm. I, per tant, a l'hora d'explicar doncs, què fa un corresponsal que envia cròniques, has de publicar les cròniques, mm-hmm, perquè és el seu valor, i d'afegit i posem les fotos, que és un complement, però el que va que li era un gran periodista literari. Mm. Per tant, el text és volgudament extens, perquè la lectura d'aquesta crònica és rica i té matisos i està molt ben construïda i doncs la fotografia acaba d'ajudar, no? Però no estem visitant una exposició d'un fotògraf, no. Estem visitant l'exposició d'un corresponsal que enviava cròniques literàries que, a més, feia fotos. Mm-hmm. I aquí és la gràcia que jo li he volgut donar, insistint molt en el tema literari.
Dues qüestions només per acabar, senyor Querol. Segurament per això resulta, potser alguns dels visitants de l'exposició resultarà més agraït agafar el catàleg i llegir el catàleg, perquè segurament ho podran fer amb més calma i amb més repòs encara per poder assolir tot aquest contingut d'aquestes cròniques. I una altra qüestió que va planar també el dia de la presentació i que tenim la sensació que també ho heu defensat en moltes ocasions. Creieu que Bacle és una figura encara pendent de reivindicació?
I tant. I d'aquí ve que també m'ha dictat les seves memòries, no? Simultàniament amb l'exposició, el grup de persones que hem promogut això i la família van valorar el fet de poder publicar en català les memòries que ell va publicar a Londres el 1939-40, quan ell va marxar d'Espanya, va escriure ràpidament la seva experiència d'aquells 10 anys, del 1929 al 1939. L'edició anglesa es va mig destruir en un magatzem de Londres a causa d'una bomba alemana i va tenir molt poca difusió. Ara han volgut editar-les en català perquè, per això que et deia abans, perquè la figura del Buckley sobre la Guerra Civil, sort que el Preston ho va desenterrar i el va considerar, però no era un historiador de referència per ajudar a entendre la Guerra Civil. Ara creiem que amb l'edició de les memòries en català, i amb tot això que s'han fet del catàleg i l'exposició, contribuirem a que amb la historiografia que es fa de la Guerra Civil les referències a Buckley siguin, no? És important, per exemple, quina perspectiva tenia el Buckley sobre persones de la República, sobre el president Negrín, sobre la Fanya, sobre el Largo, sobre el Lister, sobre la Passionària. Clar, ell els coneixia de molt a prop en tota aquesta colla, no? I, per tant, quan ell opina i diu que la seva opinió i expressa quina impressió li causen, clar, això de cara a comprendre les persones i els fets i els esdeveniments és fonamental, no? Per tant, les tres coses, exposició, catàleg i memòries, han de contribuir a això, han de contribuir a posar d'actualitat aquesta figura tan rica de sitgetana, perquè, uh-huh, perquè Sitgetà era el Buckley, tenien quan doncs, hi va viure, hi va morir, la seva família era d'allà, i ell, quan, havent d'optar entre Irlanda, que és on havia nascut, i Catalunya, va triar Catalunya. Per tant, doncs, és una figura nostra, no?
Fins al 8 de desembre, a la planta baixa de l'edifici Miramar, Henry Buckley, corresponsal britànic del Daily Telegraph, a la Guerra Civil Espanyola, una exposició que recull precisament tot aquest llegat fotogràfic familiar que s'ha sistematitzat i s'ha ordenat i, sobretot, s'ha contextualitzat d'acord amb l'època i en el moment històric de la Guerra Civil. N'hem parlat amb el seu comissari, amb el senyor Carles Querol. Carles Querol, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins a propera. Adéu-siau.